La millor manera de predir el futur és crear-lo tu mateix. Ningú de nosaltres és més intel·ligent que tots nosaltres junts.
El podcast d'Emprèn.cat, una producció de la Generalitat de Catalunya. Escolta, inspira't, emprèn.
Exacte, escolta, inspira't, emprèn. Aquest és el propòsit del podcast d'Emprèn.cat en una edició especial en motiu de la Jornada Emprenedoria i Ocupació, Jornada Tècnica de la Xarxa Emprèn. Som a l'Espai Vital de l'Hospitalet de Llobregat i gravem aquest podcast en públic. O sigui que a veure si es nota el caliu del públic. Si us plau, un aplaudiment. Molt bé. Moltes gràcies a tots per ser avui aquí i moltes gràcies també als nostres tres convidats que ens acompanyaran en aquest primer capítol del podcast de la xarxa Emprèn.cat que gravarem des d'aquest espai. Es tracta de la Susana Prado, directora general a Catalunya de l'empresa de serveis digitals Sinetum, amb seu a Barcelona i Tarragona. Benvinguda.
Gràcies.
També la Neus Sabater, professora d'investigació a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Benvinguda també, Neus.
Hola a tots.
I el tercer en discòrdia, professor Esteve Almirall, professor d'innovació a l'Escola de Negocis SAD. Benvingut també.
Hola, moltes gràcies.
Comencem per la Susana, directora general, com deia, a Catalunya de l'empresa de serveis digitals Inetum. Susana, he fet una cosa que no sé si... jo diria que fa bastanta gent, que és googlejar a veure qui és la Susana. I he trobat una frase que he triat de cadascú de vosaltres. La frase de la Susana diu així: en el món de la digitalització i la tecnologia no hi ha espai per la rutina, no hi ha moment per estancar-se. Creus que et defineix com a frase?
Sí, clar, em defineix com a frase i defineix un espai com aquest, no? On la tecnologia evoluciona d'una manera exponencial, d'una manera transversal i has d'estar contínuament aprenent. Jo crec que això és el més apassionant d'aquesta professió i d'aquesta manera de treballar.
Us hem presentat també a la Neus Sabater. La frase de la Neus, també l'he googlejat, Neus, diu així: la ciència crea ocupació. Justifica-ho.
I tant, i m'agrada molt que aquesta frase hagi fet fortuna, perquè com a científica, no, i com la societat percep la ciència, és que volem coneixement, no, fem descobriments per conèixer millor l'univers on vivim. Però no és tan habitual entendre que la ciència, l'aplicada, està aquí per fer la nostra vida millor, no, per aportar solucions. I la manera de fer el deployment, no, i de desplegar aquestes solucions no té altra cosa que crear empresa.
Molt bé, ho desenvoluparem ara una miqueta més. El professor Esteve Almirall, professor d'innovació a ESADE, moltes gràcies per acceptar la nostra proposta. I aquesta també és la frase que he seleccionat, que diu així: el que és important és veure quines decisions ha de prendre la intel·ligència artificial i quines han de prendre les persones humanes. Això de la innovació i la intel·ligència artificial em sembla que va bastant junt últimament, no?
Gemma, ara estem de... tot això està de moda, tot això canviarà el món, no? Llavors, un gran punt de debat és veure què és el que ha de fer les màquines, què és el que hem de fer nosaltres. Moltes vegades, probablement, el que passarà és un encontre entre les màquines i la intel·ligència artificial i com gestionar aquest encontre. Però, més enllà de l'encontre, doncs, saber què és el que podem deixar completament a la intel·ligència artificial i saber en què hem d'augmentar les capacitats dels humans és quelcom important a decidir, i aquesta és una decisió social.
A veure si trobem una mica la resposta en això. Aquest serà, evidentment, un dels temes que tractarem, i si us sembla bé, comencem i fem-ho amb les dades. La primera és aquesta. Aquestes són les 5 tendències a tenir en compte pel 2024 a nivell de la iniciativa emprenedora. La primera diu: el treball en remot entre els emprenedors està més que consolidat. Segona, o t'abraces a la intel·ligència artificial o en pagaràs un preu molt car en molt poc temps. Tercera, les expectatives de futur dels emprenedors i emprenedores són tan altes que quan fracassen la caiguda encara és més forta. La quarta diu que cada vegada hi ha més emprenedors amb vocació social, amb ganes de transformar la societat. I la cinquena, augment considerable d'emprenedors i emprenedores de negocis nicho, específics, molt tècnics i molt particulars. Susana, de la primera de les tendències hem dit aquesta importància de que el treball en remot s'ha imposat. És així, ho creus totalment?
Sí,
també?
Totalment, totalment. La pandèmia va haver un abans i un després en tot el que és el model de teletreball. Totes les companyies, els emprenedors, ja són més nòmades, no? I amb això són més flexibles i ho tenen a l'ADN, però les grans corporacions també s'han d'adaptar a aquesta necessitat de flexibilitat i de teletreball. No pots parar. La gent vol tenir i disposar del seu temps i de treballar des de casa, i la complexitat ara està en la hibridació, en com compaginem la part més física, que la necessitem per fer d'alguna manera el network, com estem fent avui. Això en online tindria una resposta diferent, però la hibridació i el teletreball estan aquí per quedar-se.
Molt bé, aquesta paraula d'hibridació, a veure si la sabem concretar una miqueta més. Exactament quin pes ha de tenir el treball en remot, quin pes ha de tenir la presencialitat?
Bueno, les companyies defineixen un percentatge que normalment és un 70-30, un 60-40, però no t'ho pots tancar. Has de donar total flexibilitat perquè hi ha gent que necessita un teletreball més alt i hi ha gent que necessita venir a la feina per les seves condicions o emocionals o familiars o professionals. Per tant, has de ser flexible totalment i adaptar-te i treballar per productivitat i per objectius.
Neus, de les tendències que hem comentat, una era hi ha més emprenedors compromesos socialment més que mai i l'altra era hi ha molts emprenedors que cada vegada s'especialitzen en un nicho més específic. Quina creus que té més importància en aquest moment o quina està creixent més d'aquestes dues?
Clar, jo, com que estic especialitzada en el que és l'emprenedoria científica, el que crec és que justament aquest tipus d'emprenedoria combina les dues vessants. Quan nosaltres rebem diners generalment de fons públics per fer ciència, un dels objectius i criteris i filtres és que ho fem per aconseguir un dels reptes, no?, de la humanitat actualment, com és doncs, el repte energètic, el canvi climàtic, les pandèmies, no?, les malalties, i per tant, encara que sigui de base, no?, l'objectiu ja és social. I a vegades molt nínxol, perquè la ciència, per ser excel·lent, necessita focalitzar-se en un entorn molt concret i en una temàtica molt concreta. I per tant, quan l'aconsegueixes transferir, estàs fent les dues coses. Estàs fent una emprenedoria nínxol, perquè estàs realment especialitzat en una tecnologia, no?, molt concreta, i a la vegada amb impacte social, perquè el que ja has desenvolupat té com a objectiu doncs, resoldre un dels problemes. No?,
de la Neus és professora, però també és emprenedora, té dos projectes, si no tinc mal entès. Hi ha moltes Neus, o hi ha més Neus que abans, diguem-ho així, hi ha més emprenedores i emprenedors del món de la ciència que d'alguna manera aquí al nostre país estan tirant endavant també projectes vinculats amb recerca seva o no?
Doncs sí, cada vegada més. No? Fa 10 anys, que és quan jo vaig començar, no? Doncs, pràcticament no hi havia ciència i empresa, i en 10 anys ha canviat molt el panorama. No? Aquí a Barcelona tenim un ecosistema d'emprenedoria molt ric. Jo n'estic en el sector biotecnològic, i realment doncs, hi ha una gran sinergia entre el que són científics i també el que són empreses, i jo crec que això anirà a molt més. No? O sigui, realment,
com ho fem perquè vagi a més? Quin creu que seria el proper pas? Ara t'has de mullar una miqueta. Eh?
Ara és quan, spoiler, no em tornaran a convidar, perquè jo vaig als llocs i quan demano diners llavors no em tornen a convidar, perquè això passa per la inversió. No? El que fem a científics, doncs, ara parlaré una mica del que és el TRL, que és el Technology Readiness Level. Quan tu desenvolupes una cosa, tens una idea a nivell de ciència, estàs a Technology Readiness Level 1. I quan això arriba a producte, estàs en Technology Readiness Level de 9. Entremig hi ha un viatge molt llarg i generalment el que fem aquí a Catalunya, que som bastant bons en això, és avançar de l'1 al 3, que és treballar al nostre laboratori. En això ja fa anys que ho estem fent i a nivell d'inversió que tenim respecte a països europeus és molt més baixa, però fem meravelles, autèntiques meravelles amb el, no, el pressupost que tenim. Clar, arribem al nivell de laboratori, ho publiquem, ja sabeu que no, els científics perquè ens donin i ens aplaudeixin hem de publicar articles científics, però aquí es queda la cosa, perquè si ja vols avançar i treure la ciència del laboratori, has d'avançar a un TRL no, de 4, 5, 6. Una cosa que s'aguanta amb pinces, has fet una mesura i has fet una foto, ho has publicat, allò no pots anar a presentar un inversor. Un inversor et dirà, bueno, però senyora, això, si no, en el cas dels meus dispositius, això ho he provat en pacients, no miris que jo al laboratori li poso una miqueta de xitxa, no? I ja. Això, quantes vegades ho has repetit? Bueno, no, 3. No? Però no, jo vull una prova que n'hi hagi doncs, 100 dispositius funcionant, jo no hi puc posar aquí 10 milions, si vostè aquí no em demostra que això té una certa maduresa. No? Aquí ens trobem amb aquest vall de, no, de la mort en el que cal invertir. I també ho cal invertir a nivell públic, perquè és encara una etapa de molt risc. A nivell de la Generalitat, ja fa uns anys es va obrir un programa, que és el programa Producte, que és fabulós. És fabulós perquè té dos vessants. No? Té la vessant de finançament, perquè puguis treballar tècnicament amb la teva recerca i evolucionar-la, i té una part de mentoratge. Molt interessant perquè els científics no ens han ensenyat a la carrera, a la nostra professió, temes de màrqueting, temes de mercat, temes de regulació.
És el que volia preguntar, Neus, aquesta diferència entre el científic cucu, de rata a biblioteca per un cantó, i l'emprenedor estressat amb aquesta vida cada dia més ràpida, És compatible ser científic i emprenedor o científica i emprenedora a la vegada?
Sí, tot i que fins ara penalitzava. És a dir, si vols emprendre i et dediques a fer aquestes qüestions d'evolució, no? De la tecnologia, també deixes de publicar, perquè tu el que vols és que això sigui més aviat secret, no? I que ho puguis passar a una tercera empresa o crear la pròpia teva empresa. Llavors no vols explicar què estàs fent, perquè t'estàs perdent competitivitat. No? I llavors som uns quants valents que, tot i que de moment encara ens penalitza una mica el fet de, no, de deixar de publicar i dedicar, no, a fer aquesta feina més amagada, que després si te n'en surts, el que dèiem de l'èxit, si te n'en surts, reps premis. Si no te n'en surts, aquesta feina doncs, queda una mica amagada, no, i no hi ha reconeixement. Llavors fa falta una mica de política científica en aquest cas, perquè hi hagi indicadors d'excel·lència que estiguin associats a les patents, a l'emprenedoria, no? Tot i que evidentment ja sabem que una de cada 10 startups no sobreviu a nivell tecnològic, per tant, tot i que fallis, doncs tinguis un cert reconeixement del teu entorn.
Molt bé. Professor Almirall, la pregunta és, torna a ser la de la intel·ligència artificial. Què necessita un emprenedor saber sí o sí en aquest moment per, com deia la tendència, abraçar-se a la intel·ligència artificial i no pagar un preu molt car d'aquí a poc?
A veure, amb el tema de intel·ligència artificial, primer que cal entendre poder és que no totes les tecnologies són iguals.
Acosta't al micro una miqueta més.
Sí, que no totes les tecnologies són iguals. Hi ha tecnologies doncs, que són més genèriques que unes altres. I aquestes tecnologies que són més genèriques, la Neus també treballa amb una d'aquestes tecnologies, ella fa bateries de paper. Això també serveix per moltes coses. No? Llavors, com més genèriques són les tecnologies, més impacte poden tenir en més coses. No? Llavors, això és el que passa amb intel·ligència artificial, és una tecnologia genèrica. Diu, per què serveix la intel·ligència artificial? Bé, potser ens hauríem de preguntar per què no serveix. Per què serveix? Serveix per tot, no? Llavors, què és el que ha de fer doncs, un emprenedor amb intel·ligència artificial? Veure això, perquè li serveix a ell, no? És a dir, adoptar-la. I quan l'adopti, transformarà el seu producte, transformarà el seu servei, transformarà el que fa. I transformant el seu producte i el seu servei el que fa, doncs farà un producte diferent, competirà millor i innovarà. I, per tant, capturarà més valor i bueno, tots podem viure millor, no? Que es tracta d'això, no?
I si, professor, em fa una mica de por tot això de la intel·ligència artificial, com me la trec aquesta por, aquesta preocupació?
A veure, les tecnologies són neutres, les tecnologies serveixen doncs, per fer el que vulguis, qui decideix què es fa amb la tecnologia són les persones. No? Llavors, clar, el que és complicat és decidir què fan les tecnologies si tu no ets un actor d'aquestes tecnologies, si no les fas tu. És a dir, decidir què faran els xinos és complicat, entre altres coses perquè ho fan els xinos, no ho fas tu. Llavors tu podràs regular el que vulguis, però és que ho fan ells. Llavors això és bastant complicat. No? Llavors ens hem de posar al cap que probablement posar massa èmfasi en la regulació ens servirà de poc, perquè si no ho fem nosaltres, el camí de la regulació serà un camí bastant curt i a més no estarà adaptat a les necessitats doncs, que tenim. Hem d'intentar fer-ho nosaltres. Quan ho fem nosaltres, llavors podem controlar aquest tema i podem tenir moltes més coses. No? Posar l'accent en crear coses dintre del sector, especialment aquests sectors de tecnologies genèriques, com les bateries, encara que siguin de paper o intel·ligència artificial, doncs aquests són temes importants en què els hauríem de posar una mica les piles.
Molt bé, si us sembla, posem noves dades sobre la taula i seguim parlant. Segons l'empresa Dell, en 5 anys el coneixement i pauta de comportament del consumidor serà tan conegut gràcies al machine learning i a la intel·ligència artificial que la conducta humana serà super, super acurada. Dades de la consultora Market Research diu que en els propers 5 anys explotaran els següents sectors. El sector de l'educació digital, tot l'àmbit de la salut digital, solucions de realitat virtual, el sector de l'energia solar i també l'oferta financera digital. I una última dada curiosa, en aquest cas de la consultora americana Pixel, que diu que el turisme a l'espai, imagineu, també compartir casa, també torna a sortir el tema de l'energia solar i els robots domèstics són també tendències de futur. Repassem aquestes dades, si et sembla, Neus Sabater, professora, no fa por que les màquines canviïn molta de la nostra tasca diària en molts nostres camps o no?
No, perquè jo coincideixo molt amb el professor Almirall de que la tecnologia pot estar al nostre servei, però si la fem servir bé, no? Si en principi quan desenvolupem tecnologia volem que ens solucioni la vida, no? No que ens la faci més complicada i per tant, doncs, a mi em sembla bé.
I Susana, en el teu cas, tot aquest coneixement que sembla que hi ha tant ja del consumidor, que sabem tot el que les pautes de consum de molts de nosaltres i que es pot predir amb tanta tecnologia, això també des d'un punt de vista emprenedor, ho veus com una oportunitat, com un risc? Com ho veus?
Bueno, és com una oportunitat, vull dir, tot ha d'estar arreglat i tot ha d'estar sota la ètica, la seguretat i tot això que es dona per suposat. Això no s'ha de qüestionar, ha de ser sí o sí. Que el que et permet tot aquest coneixement i predicció, en aquest cas que comentes del consumidor, pues et permet donar moltes més solucions més i serveis més adequats, més personalitzats i per tant de més valor afegit, perquè una de les coses que es valora més i que tothom posa en el centre és l'experiència de l'usuari, l'experiència del client. I aquesta experiència del client, la tecnologia, els serveis que s'estan creant amb aquesta part emprenedora és el que dona un valor diferenciat.
Ara faré la pregunta peliculera del podcast d'avui. Xips al cervell en ciència-ficció? És que tinc una profe aquí davant de microelectrònica que m'ho sabrà dir això. Xips al cervell és ciència-ficció o és més realitat del que ens pensem?
Xips superpetits, intel·ligents, fent moltes coses, és una realitat. Tecnologia al cervell per mesurar o guarir malalties com el Parkinson o, no, o l'epilèpsia. S'està treballant, per exemple, tenim aquí a Catalunya tenim la spin-off InBrain, sortida del flagship de Grafè, del meu institut i de l'Institut de Neurociències, no? Que està fent interfícies i transistors de Grafè que es poden implantar al cervell per aplicar pulsos i guarir, però xips al cervell encara ho tenim una miqueta lluny.
Us fa por o no? A mi una mica, eh?
És per bé.
Molt bé. Educació, salut digital, realitat virtual, energia solar, sector finances. On invertiria els diners el professor Almirall d'aquests 5 sectors a 5 anys vista? Torno. Educació, salut, realitat virtual, energia solar, sector finances digitals.
A veure, amb el tema salut, segur, amb el tema energia solar, segur. És a dir, on invertiries més els diners? En aquelles tecnologies que estan més consolidades. Quines són les tecnologies que estan més consolidades? Aquelles que ja estan adoptades. Aquelles que no han de començar a ser adoptades. No? Llavors, el tema de realitat virtual en educació té un futur immens, probablement, però és difícil saber quan. Llavors, a l'hora d'invertir diners a sobre el quan, normalment és interessant. Eh? Llavors, per què? Perquè encara no hi ha una adopció important d'aquesta tecnologia. I serà amb les noves ulleres d'Apple? Poder sí, poder no. I serà amb les noves ulleres de Meta? Poder sí, poder no. Haurem d'esperar diverses generacions d'aquestes ulleres a que això realment doncs, s'enlairi? Doncs ja veurem. No? En canvi, en el sector de solar, doncs, segur que el tema està allà. I el sector de salut, doncs, tots nosaltres fem servir des de bascules electròniques fins a etcètera, etcètera. I aquelles 5 o 3 descobriments doncs, de l'estil de com medir la glucosa d'una manera no invasiva, etcètera, doncs això doncs, tirà molt endavant. Es porta molts anys fent-ho, doncs aquest és un tema important. Sempre ens hem de posar, sempre ens hem de fixar en això, en l'adopció. L'adopció té el poder primer de la intel·ligència artificial, la tecnologia, tot, doncs, que sigui entre un sector i després té el poder de transformar-lo perquè es barreja amb el que hi ha en el sector i crea coses noves. Uh-huh. Aquest remixing, el mateix que feies tu amb els sons, doncs, però amb innovació, es produeix quan la gent adopta. Per això és tan important l'adopció.
Susana, tu hi afegiries algun altre sector que no hem citat fins ara, dels que creus que té tendència de futur dins d'aquest món digital en el que treballes?
No, la biotecnologia. Jo, per mi, la biotecnologia és una cosa que ja és una realitat. Si tu vas als centres d'investigació, perquè amb la fundació de leucèmia i tal, ja veus com la tecnologia forma part del dia a dia dels investigadors i dels metges. No? Descodificació de l'ADN, tornar a codificar-lo, definir medicaments a mida, tot això ja existeix. Per tant, jo crec que ens ve una revolució aquí molt important, perquè a més aquesta té un impacte directe a les persones, perquè tot el que és salut, tothom som clients de la salut, i per tant tothom, aquesta tecnologia tindrà un impacte en nosaltres. La nova pandèmia, que és el càncer, té molts avanços tecnològics ara, amb tots aquests microxips, amb aquesta intel·ligència artificial, per predir, per entendre i per definir patrons que ho puguin parar-ho abans. Mm-hmm.
Molt bé, estem arribant a la part final del podcast. Recordem a tothom que aquest podcast l'estem gravant en directe a la jornada d'Emprenedoria i Ocupació en el marc de la jornada tècnica de la xarxa Emprèn, que som a l'Espai Vital, amb tot de públic que ens acompanya. I us demano una petició final a cadascú de vosaltres, que és que m'expliqueu una idea de negoci que us hagi sorprès en els últims temps i que hi vegeu futur. Que digueu, això promet. Comencem per la Neus, per exemple. Una cosa que prometi que hagis descobert, que diguis, mira, aquí hi veig futur.
Bueno, jo fa un parell d'anys en unes jornades hi havia una emprenedora de l'ICFO, del Centre de Fotònica, que és una empresa en base a una necessitat que ella va trobar. No? Estava buscant un viatge per anar a un congrés i va agafar un buscador d'aquests de vols i clar, hi anem molts, no?, per anar de viatge i llavors els vols et diuen quina escala, quin preu vols gastar, d'on vols sortir, a quina hora vols entrar. I ella va dir, ostres, si fos tan fàcil comparar components fotònics amb característiques concretes, com agafar un vol a qualsevol lloc del món, tindríem la vida solucionada. I va muntar una empresa que es diu Mitòptics, que bàsicament és un buscador de material fotònic. Clar, fotònic vol dir fibra òptica, vol dir... Bueno, ja, tot és fotònica, no? I a més és un sector tecnològicament molt emergent i pretén doncs, convertir-se en el buscador per excel·lència no, a nivell mundial de material fotònic. Només és un buscador que s'està... La intel·ligència artificial està millorant, està aprenent no? I per tant doncs, està intentant entendre les necessitats tècniques de cada investigador i de cada empresa per buscar-te el component i el proveïdor que realment et pot suplir aquest. Va semblar molt bonic no? Combinar doncs, una necessitat científica amb una tecnologia establerta com és un sector del buscador. No? Mm-hmm.
La científica havia de proposar un tema de fotònica, evidentment. Molt bé. Què proposa la Susana que hagi vist en el mercat últimament i que digui aquí hi ha una tendència que jo crec que és a destacar?
Bueno, a veure, quan va sortir fa un parell d'anys el metaverso, no? Que era, tothom parlava de, no? I es creaven mons en el metaverso i molts de nosaltres, jo la primera, em sentia molt gran i deia, però quina gràcia té comprar-te una parcel·la o comprar-te un bolso de Gucci al metaverso que no té cap sentit. No? I pensava, una fricada d'aquestes que se'ns passarà. Fins que vaig veure uns casos durs que estan molt desenvolupats ja al Japó, als països orientals, que és... per acompanyar la salut mental. Vull dir, quan hi ha enfermetats, nens que tenen autisme o famílies que tenen unes pèrdues familiars i demés, que generar un metavers immersiu que t'ajudi a apropar-te a aquestes pors, a aquestes experiències que rebutges i que et generen una salut mental negativa i t'estressen i et deprimeixen i demés, i sortien casos reals de, no? De famílies que els posaven vídeos... I, em va semblar meravellós i vaig pensar, clar, pots ajudar molt a les persones perquè de vegades et passen, tens traumes o drames familiars que et trunquen la teva vida i el que necessites és adaptar-te temporalment a aquesta nova realitat. No? I el metaverso, i amb els continguts adequats, no? I hi ha vídeos meravellosos sobre com aquesta experiència de realitat virtual real pot ajudar a les persones a sortir d'aquests problemes mentals i incorporar-se a la vida quotidiana.
Una solució que té un impacte social també, com dèiem abans. Tercer en discòrdia.
Jo us volia proposar un tema de sector públic, ja que hem parlat. Llavors, hi ha un tema important amb el sector públic, que és l'escletxa burocràtica. Hi ha una gran distància entre la ciutadania i els procediments burocràtics. No només pel llenguatge, sinó per la manera que s'han de fer les coses. Preguntes tan simples com què puc fer quan mires una subvenció o una idea de negoci, etc. Són molt difícils de contestar. Has de navegar 10 milions de menús amb coses que ningú entén, amb llenguatge que ningú entén i que ningú vol entendre. Normalment, almenys jo soc dels que no ho vol entendre. És a dir, que amb massa voluntat tampoc hi poso. O descarregar-te programes totalment obsolets, com l'Overreader, que ja no vol veure ningú i que ja doncs, està mig destagat, etc. Com podem solucionar això? No? Llavors, hi ha un tema que està començant a funcionar amb això, que és l'ús de les tecnologies de LLM, de ChatGPT, per solucionar aquestes coses. És a dir, que fer que l'interfície doncs, sigui una interfície intel·ligent, una de les coses que permetrà al ChatGPT és que tu li puguis doncs, preguntar coses. El ChatGPT no en sap massa d'administració perquè ningú ha entrenat d'administració, però tu pots entrenar amb quines coses ja no administració.
Jo puc anar al ChatGPT i preguntar-li com puc aconseguir una subvenció pel meu...
Ah, això. I llavors podràs entrar en un diàleg i amb aquest diàleg doncs, podràs fer coses i tal. No? Això que sembla ciència-ficció, ja ho estan fent al Japó, ho estan fent a Islàndia, i fa tres setmanes jo estava a Corea i d'altres coses doncs, vaig estar doncs, amb un grup doncs, d'estudiants d'universitat, undergrad i high school, tampoc, que feien els projectes, que feien una colla de projectes aquests de ciència que es fan a les universitats i guanya un i tal, i jo estava per allà, no? Que havia de fer una keynote i participava amb el jurat i tal. Un dels projectes era precisament això, en un àmbit molt petit de l'administració, no en tota l'administració de Corea, en un àmbit molt petit, fer servir el ChatGPT per fer el diàleg i fer un diàleg molt més comú i molt més fàcil amb el ciutadà. No? Aquest és un tema doncs, que ens canviarà molt la vida, tampoc sabem quan, si serà d'aquí un any, d'aquí cinc o tirarà més, però aquest és un tema que ens pot canviar molt la manera de relacionar-se entre els ciutadans i l'administració.
Professor, jo crec que ho podríem complementar amb el robot justificador de subvencions públiques i ja ho patem.
No, robots en vaig veure molts, corrien per allà i tal, perquè els coreans els encanten els robots, és una cosa que els encanten els robots. La veritat és que no són massa útils, perquè acaben seguint, a veure, a mi els encanten i és una història del país, però acaben seguint que la pantalla tàctil amb rodes. Llavors, doncs, bé, està bé que la pantalla tàctil tingui rodes i tingui ulls i es mogui i tal, no? Però no és més útil que la pantalla tàctil, i parlo una mica, però tampoc massa, eh?
Hi ha un tema que no heu tractat, que és el de la sostenibilitat, que és el del medi ambient. Creieu també que hi ha tendències per aquí importants a destacar? Va, Susana.
Totalment, totalment. Forma part de tota la missió, visió i objectiu de totes les companyies. La tecnologia ha de ajudar-nos a accelerar l'agenda 2030 de la ONU, a afectar els objectius de desenvolupament sostenible. Si no és sostenible, no... Tot i que hi ha un procés, perquè tota aquesta tecnificació també té un impacte en el medi ambient i que també s'està mitigant. Forma part de les prioritats de totes les companyies.
Tenim una professora vestida amb una americana de color verd, vull dir que ha de ser absolutament ecològica i sostenible, no? Què creus d'aquesta tendència? També és important destacar-la?
Oh, i tant. Bueno, no és que m'agradi parlar del que faig jo, però justament les meves dues startups van per aquí.
Va, una pista.
Qualium desenvolupa bateries d'un sol ús que en principi es poden biodegradar després d'utilitzar-les des de minuts fins a certes hores. No? Tot va sortir perquè em vaig fer un test d'embaràs amb el meu segon fill i era digital i després de 3 minuts doncs, l'havies de llançar i vaig obrir, hi havia una pila de botó i vaig pensar, ostres, això ara he de reciclar i ja estic 3 minuts treballant aquesta pila. No? I a més estava, la vaig portar al laboratori i tenia el 99% de l'energia encara intacta. No? I d'aquí va sortir la idea, evidentment d'un background que jo tenia en bateries i en recerca d'anys, per fer una pila nova que fos feta amb el mateix paper que s'utilitza el test d'embaràs, que no és més que el test de Covid, i per tant com treure energia de l'orina, no? O per exemple, si, i fer una pila, com desconstruir-la, una mica com en Ferran Adrià amb la truita de patates, no? De construir-la i fer-la mínima, minimalista, perquè pogués fer la seva labor als 3 minuts, i no una pila com de botó que està destinada a durar anys. No? Per tant, sí, la sostenibilitat està dintre del core de la meva feina i evidentment per mi és molt, molt, molt important.
Vaig a fer una mica d'enforquillada al professor Mirall a preguntar-li una altra tendència. És l'únic home de la taula i el rol de la dona i la seva reivindicació de major reconeixement professional en el món de l'emprenedoria jo crec que també és important. Què hi diu un home?
A veure, això és superimportant. Jo una de les coses més orgulloses, que estic més orgullós del que ha passat darrerament a Espanya és tot el tema del futbol femení, tota la reivindicació, etcètera, etcètera. No? És a dir, els països no només són GDP, no només són PIB, també són valors. I que aquests valors doncs, funcionin i aquest rol doncs, estigui, és obvi que és absurd desperdiciar el 50% del potencial doncs, de la humanitat, com s'ha fet durant tants i tants anys i com estem fent. No? Estem molt lluny encara de tenir doncs, paritat a tots els llocs, paritat o que hi hagi igualtat d'oportunitats real per arribar a tots els llocs. A universitat i a recerca tenim moltes dones i això doncs, és una mostra de satisfacció. Però clar, quan te'n vas als consells d'administració de les empreses desapareixen i ja no queda ninguna, ja no hi ha dones al planeta. No? Llavors, clar, òbviament, aquest és un tema doncs, que és molt important per nosaltres i pot marcar a llarg termini la diferència entre les societats.
Què diuen les dones de la taula?
Aquí hi ha molts... Bueno, jo soc molt feminista amb això i com a dona directiva tecnològica i estic liderant moltes iniciatives, primer per generar vocacions STEM entre les dones, entre les noies, que vegin que això té un impacte social, transformador, que estàs creant el futur digital i per tant has de formar part perquè s'estan construint solucions que estan sesgades en gènere, la intel·ligència artificial, la programació i tal, s'ha de tindre tota aquesta diversitat i després, no només vocacions, sinó que després quan arribes a la companyia, doncs com es promocionen, com es presenten, hi ha tots els estudis de com les dones no, davant d'una possibilitat de promoció són molt més exigents amb nosaltres mateixes i per tant si no cobrim el 100% dels atributs de la plaça no ens proposem, en canvi els homes amb un 10%, jo puedo, jo valgo i ho faig, i les noies no perquè em falta... I això s'ha de trencar perquè és un tema molt cultural, molt educacional, i hi ha moltes iniciatives i moltes associacions que ho estan intentant perquè ho necessita la societat i ho necessiten les companyies.
Remato. Neus.
No puc més que estar d'acord amb els companys i companya de taula. Hi ha el sector de l'enginyeria, que és el que estic jo, i hi ha encara una manca important, no?, d'educació. Com a toc positiu, potser perquè culturalment la dona està sempre més vinculada a la cura, no?, a la cura dels fills, a la cura dels grans. Hi ha una dada positiva, que és que enginyeria biomèdica, que és una enginyeria de, bueno, no fa tant que existeix, que és uns 10 anys, està ara majoritàriament poblada per dones, perquè és una enginyeria que serveix per guarir les persones, no? I per tant això interpel·la a les joves, i ara mateix l'enginyeria mèdica és una de les enginyeries que té més presència femenina i més vocació, no? I per tant, si aconseguim transferir això a la intel·ligència artificial, a la computació, que és on ara mateix tenim menys dones, no?, i explicar l'impacte social que pot tenir això, doncs serà una manera de treure vocacions i interpel·lar les dones joves.
Jo volia que diguéssiu alguna cosa de turisme de l'espai, però veig que no me n'ensurto. No us sembla una tendència o sí?
El turisme de l'espai, això ha de ser ella.
Aquí no? L'experta.
Sí. És l'estrella.
A veure, no sé si sabeu que sóc una de les dones de la tripulació Hipàtia, que és un grup de dones que van a Utah, al desert de Utah, ara al març passat. Maig, va ser maig. I vam anar 15 dies a tancar-nos en una càpsula al mig del desert per simular que estaven en un ambient marcià.
En sèrio, sí?
Sí.
I l'experiència?
Bé. Llavors, és veritat, ja que mencines, és curiós, perquè aquesta estació, que és la Mars Research Desert Station, fa 20 anys que funciona, i es va crear per una iniciativa privada que per promocionar la recerca en espai, no?, i la divulgació, i ara aquesta estació s'està plantejant obrir-la no només a públic científic, sinó també a gran públic, no?, perquè puguin experimentar com es viu 15 dies en aïllament, amb manca d'aigua, amb menjar deshidratat i posant-te l'escafandre per sortir amb un jeep cap a fora, no?, cap a les roques del desert. Llavors, sí, sembla que això és una tendència que està generant interès, no? O sigui, potser no cal pujar dalt, perquè, a veure, és veritat que l'Elon Musk, no?, vol anar, i hi ha aquests coets que volen ser turístics, però això contamina, que no vegis, no? Vull dir, potser n'hi ha prou en anar al desert de Utah. A més, no consumim energia, ni aigua, ni menjar, i per tant és super ecològic. No?
Puc dir, avui quan arribi a casa els meus fills, que he entrevistat un astronauta o no?
No, era vocacional, de fet, era per difusió, o sigui, era un projecte que es va muntar per inspirar referents científics en l'àmbit de l'espai a les joves. No? I llavors per això es va fer.
Sector finances digital, hi veieu també oportunitats, hi veieu també tendències interessants a comentar? Susana, Esteve?
El sector finances ha sigut el que més s'ha digitalitzat d'entrada. No? I per tant sempre va més endavant, no? I bueno, jo crec que les tendències estan molt clares. A mi hi ha una tendència que també la segueixo molt, tot i que encara no ha fet el boom, però quan ho faci trencarà també, igual que ho ha fet ChatGPT, que és la computació quàntica. Això es porta molt temps parlant i s'està monitoritzant, i hi ha una sèrie de, no? El Barcelona Supercomputer tenim un, però quan això despegui, es democratitzi i es faci escalable, això serà un nou paradigma de la computació, de les capacitats que la tecnologia podrà portar a la societat i als sectors.
Professor Mirall.
Ja, el sector digital. A veure, hi ha una colla de sectors que són molt, molt propensos a digitalitzar-se. Són aquells que no fan coses, que només treballen amb dades. Llavors, l'exemple clàssic és el món financer. Al món financer no hi ha res, només hi ha dades. Llavors, clar, si només hi ha dades, pots digitalitzar el 100% del sector. No? Llavors, què és avui en dia, doncs, que ofèn a més? És la relació amb el client. Aquesta relació amb el client, només amb el sector públic veurem l'entrada del ChatGPT, sinó també amb el sector financer veurem com aquest tipus de tecnologia soluciona problemes com, doncs, m'han duplicat el càrrec de Visa, o aquest càrrec de Visa no sé què és, etc. Són problemes relativament senzills, però molt difícils de solucionar avui en dia i molt difícils de solucionar de manera immediata, no? Això ens canviarà una bona part del que és el sector, no? El sector financer a Europa, com que és un sector molt monopolístic, doncs evoluciona a poc a poc, no evoluciona amb el dinamisme, doncs, que hi ha altres llocs, però és un sector capaç d'evolucionar molt ràpid si cal, no? Llavors aquí sí que veurem una evolució important.
La ciberseguretat que situaves ara també entre els temes és de molta preocupació, perquè cada vegada hi ha més... Mm-hmm. diguem-ne, gent que està fent males arts en aquest món?
Sí, clar, el món digital és un món que s'ha obert i, per tant, doncs, el tema de ciberseguretat és un món... Aquest és un món on hi ha temes importants, clar, estem arribant a un punt on si tu no estàs en una plataforma cloud gran com AWS, com Azure, etcètera, etcètera, tenir un equip de ciberseguretat que realment garanteixi les coses és molt complicat. Llavors, a Europa no tenim plataformes d'aquest estil com AWS, Azure, etcètera, no, tots són marques americanes. Aquí tenim un gap que algun dia hauríem de cobrir perquè necessàriament anirem per aquí, per, entre altres coses, pel tema de la ciberseguretat, perquè tenir-ho amb una instal·lació petita simplement és impagable, doncs, i aquest és un tema que tenim mal cobert.
Però no només la ciberseguretat de les dades i dels sistemes, sinó cada vegada més, com que les coses es connecten més, has de protegir actius. L'altre dia estava al Barcelona New Economy i vaig moderar una taula de ciberseguretat i sortia que ara surt una llei a Europa d'obligat compliment pels cotxes. Els cotxes, és després del mòbil, és el més connectat que hi ha. Està connectat, de, tot és digital. I per tant hi ha hackers que estan, no?, intentant hackejar els cotxes per controlar-los d'una manera telemàtica. Quan penses això fa una mica de por. I per tant no és la ciberseguretat només dels sistemes d'informació tradicionals que coneixem, no?, sinó que has de protegir els actius que es connecten i dels que tu estàs depositant, doncs, la teva confiança de connexió. I per tant ara surt aquesta normativa perquè els cotxes s'han de produir i s'han de vendre amb uns certificats europeus que garanteixen que no poden ser hackejats, o sigui, has d'actualitzar el teu sistema de protecció del cotxe. Una cosa que em va semblar una reflexió molt interessant, perquè clar, al connectar tot, la teva vulnerabilitat s'amplia i el que has de protegir és molt més ampli que abans els sistemes d'informació de l'empresa.
I això ho podríem compartir amb una altra tendència, que és la del compartir, el sharing economy, tota aquesta idea de compartir cotxe o de compartir casa o de compartir qualsevol altra possibilitat. Això, hi veieu també un futur en aquest camp o no?
Bueno, és que és un present, no? El service as a service, no? Això és, no necessito un cotxe, necessito moure'm, no necessito una casa, necessito... No necessito... Clar, si això és que és una tendència, una realitat i molt necessari.
A més, a nivell de sostenibilitat és clau, no? Aquí després el repte és monetitzar això.
Un dels temes amb aquest tema, doncs, que se'n parla poc i que transformarà radicalment les nostres ciutats i la nostra vida i que està ben a prop, són els robotaxis.
Són cotxes, robotaxis.
Els robotaxis, sí. Són cotxes autoconduïts que funcionen com funciona Uber. Això està funcionant a San Francisco, amb Cruise i amb Waymo, està funcionant a Phoenix, i tenen una capacitat de i ara volen expandir tot això a moltes ciutats dels Estats Units. Va, això canvia la vida per moltes coses, no? Primer, són cotxes elèctrics amb un cost molt inferior, sense conductor, amb un cost molt, molt, molt inferior, i després, imagineu, quant espai dediquem als cotxes a la ciutat? És un espai enorme, absolutament enorme. Si logrem, doncs, que això estigui, doncs, en robotaxis, que a més, doncs, seran compartits, sinó que no necessàriament seran d'una persona, perquè hi poden haver diverses persones, tipus minibús, etcètera, etcètera, igual podem dividir per dos o per tres l'espai que tenim dels cotxes a la ciutat. Això ens canviarà les ciutats, i ens canviarà les ciutats d'una manera radical. I amb aquest espai que guanyarem podem fer moltes coses, podem posar-hi verd o podem posar-hi serveis, i això de qui depèn? De nosaltres. Per tant, és un tema que hem de tenir present. Com fem el robotaxi i què farem amb l'espai que ens quedi, que serà molt.
Senyors, moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies per prestar-vos en aquesta experiència de transformar el que havia de ser una taula rodona en un podcast en directe en públic. Espero que us hagi agradat l'experiència i espero que us hagi agradat també a la nostra audiència i que hagin trobat també molt més atractiu, molt més dinàmic, molt més vital des de l'experiència de ser avui aquí. Susana Prado, moltes gràcies per ser amb nosaltres. També
gràcies.
Neus Sabater, per ser també amb nosaltres. I el professor Esteve Almirall, també moltes gràcies per ser-hi aquí. Fins la propera. Adéu-siau.
El podcast d'Emprèn.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ja ho sabeu, aquest podcast...
Un l'escolta, s'inspira i emprèn.